Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arquebisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arquebisbe. El Campanar, ara, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Cada dia, a 7:45 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat, al Bisbe de Lleida. Soc en Francesc López i a la tenga tenim a l'Alberto Vilela. A motiu de l'esfonsament del campanar de l'església de Rosselló, avui tindrem entre nosaltres l'àrea de patrimoni del Bisbat de Lleida. I seran entrevistat per mossèn Carles Sant Martín. Ara, continuem amb un demental. El ressentiment no ajuda res. Només serveix per destruir. Destrueix el qui pateix i el que se li aboca. El ressentiment neix de no acceptar i de no acceptar-se. Nietzsche l'atribuïa als cristians perquè, segons ell, no acceptem la vida en la seva plenitud. Aquesta manca d'acceptació ens porta a ser ressentits amb la vida i amb totes les seves formes d'afirmació. L'alegria, la sexualitat, el color, etc. És cert que hi ha hagut un catolicisme que nega la vida en aquestes i en tantes altres formes de manifestació. Però així, com un gran autor, i Nietzsche ho és, es demostra per què hi ha un abans i un després d'ell. Això no vol dir que tot el que digui sigui veritat inamovible. Es pot creure després de Nietzsche? Oh, i tant! Es pot creure de la mateixa forma que potser alguns, la majoria, havien cregut? Jo diria que no. Cal incorporar la crítica per depurar. Nietzsche és una bona purga que ens ha de servir per enfortir, no ens ha de negar. La vida es manifesta joiosa i dolorosa, en blanc i negre, i a voltes en color, plena de potencialitat i a vegades depressiva. Totes aquestes formes, i tantes com podríem anar enumerant, són formes de la vida que cal acceptar sense rebutjar, com la mateixa sexualitat, una manifestació joiosa de la potencialitat de la vida. No acceptar-les ens portaria al ressentiment. Justament el cristianisme depurat és un bon antídot pel ressentiment. Ens fa acceptar la diversitat com a riquesa de vida. No només uns escollits són els que la presenten i la representen. La compassió, al contrari del que havia dit en alguna ocasió Nietzsche, no és feblesa, és fortalesa davant la diversitat de la vida i és capacitat de posar-se en el lloc de l'altre. Què seria d'un cristianisme sense la compassió que ens allibera del ressentiment? Ben poca cosa. Per no dir res, tal com es diu en la darrera encíclica papal, que en el nom de Déu és misericòrdia. Josep Maria Forné i Febrer, professor de filosofia.
Notícies del Bisbat.
Jornada de convivència diocesana a la Casa de l'Església.
Sota el títol de l'espiritualitat encarnada unifica la vida, s'ha celebrat aquest passat 13 de febrer una jornada de reflexió i de convivència sobre l'espiritualitat laical. Convocada per l'àrea d'evangelització Gaudium et Spes, ha tingut com a ponent Angelina Prenafeta, directora del Centre d'Orientació Familiar, COF. A la trobada hi han assistit unes 200 persones.
Celebració de l'inici de la Quaresma a la catedral.
Amb la celebració del dimecres de Cendra i la seva imposició com a signe de conversió i penediment, aquest passat 10 de febrer ha començat el temps de Quaresma. La missa a la catedral, presidida pel bisbe Salvador, acompanyat pel president del capítol, mossèn Gerard Soler, i diversos prevers de la diòcesi, ha estat precedida per un via crucis amb la imatge del Sant Crist de Sant Llorenç, portat per la confraria dels portants d'aquesta mateixa parròquia. Cal recordar que monsenyor Salvador Jiménez celebrarà l'Eucaristia a les 12 del migdia a la catedral tots els diumenges de Quaresma.
Celebració de les exèquies de mossèn Jaume Montanya.
Aquest passat 15 de febrer, a la parròquia de la Sagrada Família de Lleida, al barri de Capon, s'han celebrat les exèquies de mossèn Jaume Montanya Carrera, que fou, entre altres coses, delegat de mitjans de comunicació. La missa ha estat presidida pel bisbe Salvador i concelebrada per un gran nombre de preveres. Mossèn Jaume Montanya, després d'una llarga malaltia que progressivament el va anar apartant del servei pastoral, va morir el passat dia 13 de febrer, descansi en la pau del Crist.
El papa Francesc amb els missioners en el seu viatge a Mèxic.
Aquest passat 15 de febrer, el Sant Pare Francesc s'ha trobat amb una comunitat indígena de Chiapas. Sor Maria Abad, filla de la Caritat, explica que la seva visita servirà per a enfortir la fe en Jesucrist, especialment entre la població indígena. Així mateix s'expressa el pare Isidre Fàbregas, salesià missioner, vinculat a la nostra diòcesi, que des de fa més de 40 anys està al servei dels infants i adolescents indígenes d'aquesta zona. Actualment, a Mèxic, hi treballen uns 480 missioners espanyols.
L'entrevista.
En aquestes darreres setmanes ha estat actualitat el tema de la conservació del patrimoni de la diòcesi de Lleida, arran de l'esfondrament del campanar de l'església de Rosselló. Avui, en el nostre programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida, en volem parlar, per la qual cosa tenim entre nosaltres a mossèn Joan Ramon Esquerra, que és el director del Departament Diocesà de Patrimoni Immobiliari. Tenim també el senyor Antoni Roger, arquitecte tècnic i col·laborador del Bisbat, i finalment a mossèn Víctor Espinosa, que és rector de la parròquia de Rosselló. Gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé.
Bona tarda.
Molt bé.
Bona
doncs, tarda. Mossèn Víctor, sisplau, ens podries explicar breument què va passar i per què amb el campanar de Rosselló?
Molt bé. A principis del mes de gener, l'Ajuntament, l'arquitecte municipal, detecta unes fissures a la part del campanar. En seguida es posa en comunicació amb la parròquia de Rosselló, amb els responsables, i nosaltres ens hi adrecem a una empresa constructora perquè fes una primera avaluació. Aquesta empresa fa venir un dels millors arquitectes especialitzats en estructures que hi ha aquí a Lleida, el qual comença a estudiar doncs, el que està, li està succeint a l'edifici, quines mesures es poden adoptar. Tot això es va fer una immediatesa de molts pocs dies en el moment en què es fa la primera detecció de les esquerdes. En el temps que encara s'estava fent l'estudi, que havien passat 4 o 5 dies des que l'arquitecte comença a treballar, i sense que ell mai hagués pogut detectar un perill imminent d'ensorrament, doncs realment no va ser així, es va ensorrar el campanar.
Per tant, va ser una sorpresa realment per tothom.
Absolutament, per tots els tècnics, tant municipals com els de l'empresa a la qual havíem contractat.
En veure llavors ara, doncs realment que va ser espectacular, etc. I veure una mica la construcció en si, sembla que s'ha anat dient que ja era una mica feble. És així o com es veu?
S'ha anat veient, aquesta potser pregunta la respondria millor l'arquitecte, el senyor Antoni, però sembla que són construccions molt senzilles. Certament el que s'ha observat quan ha caigut a terra és que pràcticament tot era pedra de molt baixa qualitat, i terra, fang.
Senyor Roger, en aquest sentit, si ens pogués donar també.
Efectivament, aquest tipus d'edificacions, sobretot a la zona del Segrià i de la Noguera, quan se feien les edificacions s'empleaven materials de l'entorn, dels tossals, i la pedra que existeix aquí pues és pedra de mala qualitat. Aleshores, se feia un revestiment de pedra, després els murs s'acabaven amb argamassa, amb fang, amb terra, i amb un altre placadet de pedra, el qual teníem una amplada de metro, 1,20 m. Què vol dir això? Pues que havia una gran càrrega. Degut a Rosselló, que l'any 89 se va fer una actuació de que es va fer un aixecament del campanar amb una gran llosa de formigó, se va fer un augment molt considerable de pes, i que al costat mateix de l'església hi havia una abadia que es va traure, i aquesta abadia feia de contrapès, no? O sigui, de contrafort, que era el que aguantava. Això que ha passat durant anys, doncs aquests materials de baixa qualitat, ha hagut un moment que no n'aguanten més, i han fallat per el que se'n diu fatiga de material. I va arribar un moment que es va produir una mica d'escarda, i al final pues se va passar el que va passar, que ja no es hagués pogut fer res, era inevitable. O sigui, encara la sort que hem tingut és que no es va fer cap actuació ja, perquè segurament no es hagués agafat el personal a sota.
Sí. En aquests dos moments, mossèn Víctor, per on passem? S'està acabant de desenrunar? Hi ha alguna comissió que es preveu una mica? Què s'està fent ara i què es preveu per al futur?
El full de ruta pactat amb el Departament de Patrimoni de la Generalitat i amb l'Ajuntament de Rosselló ha estat, primer, evidentment, acabar de desenrunar, tant l'exterior com l'interior. Aquestes feines calculem encara entre aquesta setmana que estem i la setmana vinent. I a partir d'aquí es tindrà ja i la consolidació de l'edifici per evitar que hi hagi nous ensorrament d'algunes parets o contraforts que han quedat realment molt malmesos. Llavors, a partir d'aquest moment, tindrem el peritatge o l'avaluació que hagi fet l'arquitecte contractat per l'empresa. Segurament apuntarà alguna de les causes que ha insinuat el senyor Antoni Roger i algunes altres més, tal vegada. I a partir d'aquí ens reunirem una comissió de tècnics formada per un arquitecte de la Generalitat, de la Diputació, de l'Ajuntament i del Bisbat. Algun enllaç amb el Bisbat, com seria jo mateix o el director de Patrimoni Artístic, doctor Ximo Company, i a partir d'aquí es decidirà què podem fer, què volem fer, quina és la voluntat de totes les parts, tant de l'administració com del Bisbat, com la pròpia comunitat cristiana, el poble de Rosselló.
Per tant, tenim sobre la taula dues possibilitats, que es pugui reconstruir o que simplement, que ara, tranquil·lament, s'hagi de fer una nova església. Serien aquestes les dues hipòtesis? O...
Sí, en principi sí, clar. La voluntat de reconstruir-la dependrà també dels informes dels mateixos tècnics i dels possibles costos que portés una actuació d'aquestes dimensions, perquè reconstruir-la del tot voldria dir uns criteris que marcaria molt el Departament de Patrimoni i segurament els costos podrien ser inviables. La construcció d'un nou temple, gran o petit, dependrà de les voluntats també, tant de les administracions locals, el propi bisbat, la disposició que tingui, i sobretot la comunitat cristiana de Rosselló.
Molt bé, tenim també entre nosaltres el mossèn Ezquerra, que és el director del Departament Diocesà del Patrimoni Immobiliari. Es podria explicar, doncs, quina tasca ve fent aquest departament?
Bé, jo hi soc des de fa uns 6 anys, i el que hem estat intentant de fer, continuant una miqueta que es feia, era inventariar-ho tot, descobrir exactament totes les propietats de l'Església, al dir de l'Església parlo de les parròquies o del bisbat, intentar registrar-ho tot, tot el que es podia registrar, i anar fent seguiment de l'estat en què estan totes aquestes propietats.
Mm-hmm. També, senyor Roger, el dissabte mateix, bueno, fa pocs dies, sortia en algun dels diaris una mica la situació del patrimoni, no solament de la nostra diòcesi, d'altres diòcesis. Així, en general, què ens podria dir? Com està l'estat del patrimoni? Quan parlem de patrimoni, estem parlant d'esglésies, cases rectorals i ermites.
Sí, doncs jo li donaria, per dir amb una valoració, un aprovat alt. Uh-huh. Amb el sentit de que hi ha edificis, tant iglesias com cases, que estan perfectes, molt bé, i n'hi ha d'altres que s'hauria de fer alguna actuació. Però, en general, durant aquests anys, de 6 o 7 anys, que estem a sobre, s'està fent bastantes tasques d'arreglo, sobretot de taula. El gran problema d'aquestes edificacions, sobretot d'iglésies, són les cobertes, les teulades. Les teulades, si s'abandonen, és quan se venen els grans problemes a l'interior.
Per què? Explica'ns-ho una miqueta.
Les teulades, què vol dir? Aquests edificis, no oblidem que tenen 200, 300 o 400 anys, com han dit abans. Les teulades són teulades de que avui en dia, per degut a les cigüenyes, als aus, pues, s'han de fer un manteniment. Són teulades grans, molt grans. Hi ha uns canals que s'han de netejar. I fins ara, pues, per nosaltres, el bisbat, que fa 6 o 7 anys que obliguem als mossens de les parròquies que, sobretot, que facin incidència al manteniment de cobertes. Mm-hmm. Perquè, si no, se comprèn fàcilment una coberta que hi hagi una gotera, això incideix sobre les voltes, sobre els arcs, i fa malbé pues, tots els estucs, totes les pintures, produeix unes humitats que fa que tota l'estructura, que són la majoria, sobretot les vigues de coberta, són de fusta, se faiguin malbé, i és quan pot produir problemes. Això fa 6 o 7 o 8 anys, pues, ja s'està subsanant, s'està fent pues, obres de reformes, de manteniment, que abans poden no es feien tant. Per això dic que hi ha edificis que estan molt bé, hi ha edificis pues, que requeriria pues, una intervenció. El que passa, com ha dit mossèn Víctor, pues, clar, això requereix una inversió bastant important, uh-huh. i es va fer a poc, amb ajudes de la Generalitat, de la Diputació, dels ajuntaments, i es va fent tasca.
Va bé. Mossèn Sierra, ens podria explicar una mica el procés quan en alguna església el rector o els mateixos laics detecten que hi ha algun problema? Llavors, quin procés se segueix?
Lògicament, el rector o els laics que l'ajuden uh-huh. ho manifesten. Se'ls obliga aleshores a presentar un pressupost i sobre aquest pressupost es busca la possibilitat d'ajudar per part del bisbat si la parròquia no pot respondre, i també buscar subvencions a la Generalitat o del que sigui, no? Uh-huh. En realitat, hi ha una cosa que em sembla que és molt important, i a mi m'ha sorprès perquè me l'he estudiat aquests dies una mica més per l'actualitat, i és que cada any, durant 6 anys, cada any s'ha esmerçat per restauració de temples i per reparacions 600.000 euros cada any. D'on han sortit? Uns 100.000 euros han sortit cada any del bisbat, d'aportació al bisbat a les parròquies. Els altres han sortit a les pròpies parròquies i de vegades també de l'administració. I només estic parlant de 600.000 euros que han sortit cada any i que estan comptabilitzats per les parròquies. Vull dir, per exemple, avui dia s'està fent una actuació amb un pal romànic obert a l'església de Coll, que la fa la Generalitat directament. No aporta res ni passa la comptabilitat per nosaltres. O sigui, no sumem això amb aquests 600.000 euros. Sembla que és una quantitat que és d'importància. No? En realitat, són 3 milions i pico d'euros en 6 anys que s'han utilitzat per aquestes tasques.
Per això, una mica pel que estàvem dient, en els propers anys es preveu que es pugui continuar invertint així? S'hauria d'invertir més? Com
ja
es preveuen?
Tot depèn del que ha dit l'Antoni Roger. Depèn de com estan els edificis i en quins hi ha d'actuar més especialment.
Va bé. Fa pocs dies també, doncs, des del departament, vostè mateix va adreçar una carta als mossens, una miqueta, doncs, en parlàvem abans, però en aquesta carta, que va tenir també un cert ressò mediàtic, què se'ls deia, què se'ls demanava, o què se'ls recordava?
El mateix, però més urgent, que els feia en els altres anys. És a dir, que cada mossèn ajudar pels laics, que això és molt important, que puguin tenir laics que els ajudin, faci una revisió. O sigui, hi havia dues fórmules. Una, que facin aquesta revisió dels teulats especialment, o bé que ens diguin a nosaltres que la fem. O sigui, hi ha alguns que tenen paletes propis i ho poden fer. Uns altres que no saben com trobar-ho, doncs ja els hi farem nosaltres, encara que sigui a càrrec de la parròquia, aquesta revisió, però que nosaltres hi enviarem algú que ho faci. Això és el que bàsicament se'ls deia. No? I també se'ls deia una cosa que em sembla que és molt important. En algunes parròquies ja ho tenen, no? Que hi hagi, en la mesura del possible, laics, que aquestes tasques, que no són pròpiament del sacerdot, hi puguin posar la seva, que a més hi entenen més que nosaltres en principi, no? Penso que això seria una de les coses de futur molt importants.
Mossèn Víctor, com ha viscut el poble de Rosselló? Com ho està vivint aquesta situació? Sempre és una qüestió, doncs, traumàtica, no? Caure el campanar. Com ho estan vivint? I vostès, des del punt de vista de la comunitat cristiana, com ho viu?
Bueno, evidentment amb consternació en el moment en què allò es materialitza, l'ensorrament, no? I a més, com va estar gravat en vídeo, doncs encara s'ha fet molt més popular. També amb un cert alleujament, en tant que no ha hagut cap víctima personal i els danys, fins i tot a tercers, han estat molt i molt menors, unes petites reparacions en un edifici just al davant de l'església. Sorpresa, perquè ningú ho esperava, i, bueno, evidentment, doncs, hi ha sentiments per aquells membres de la comunitat que són més grans i que coneixien l'església de tota la vida, o alguns veïns del poble que han vist com aquell temple formava part del seu paisatge urbà. A més, la sorpresa es redobla quan tot just fa un any es fa una actuació conjunta entre Diputació, Ajuntament i Parròquia de Rosselló de restauració i rehabilitació de la façana, on en aquell moment no es va detectar, fa un any els tècnics municipals no van detectar cap mena de fissura. Vull dir, és a dir, és un temple que s'ha anat invertint en la seva conservació dintre de les possibilitats d'aquella petita comunitat, i per tant la sorpresa encara ha estat redoblada.
Imagino que per la comunitat cristiana va ser important la presència del senyor bisbe, que decidit si va fer present, va pujar a celebrar l'Eucaristia amb vostè i amb mossèn Escorihuela, que són in solidum. Ho van vivenciar, m'imagino, doncs, com una proximitat del nostre bisbe, no? El fet d'haver volgut acompanyar la comunitat en aquests moments.
Així ha estat. Vull dir, la comunitat s'ha fet present tot el bisbat, d'alguna manera, en la persona del senyor bisbe des del primer moment. I es continuarà fent, i cada setmana s'anirà informant de com ara avancen les tasques i les diverses possibilitats que es vagin presentant a partir que tinguem les idees una mica més clares, quan, repeteixo, acabin les tasques de desenrunament i de consolidació de l'edifici. Jo penso que la comunitat cristiana podrà continuar perfectament la seva vida, el culte dominical o setmanal i totes les activitats parroquials, i haurà de fer també la pròpia comunitat una reflexió de cara al futur. Què volem? Què podem assolir? Fins a quin punt podem arribar?
Per tant, anem acabant ja. Els demanaria que puguin adreçar el missatge, si hi ha alguna idea que en aquesta temàtica que estem parlant volguessin dir. Vostè, concretament, mossèn Víctor, aquesta comunitat que està vivint aquesta situació, què els hi voldria dir? I veient en ella, doncs, també tots els cristians, els diocesans, que poden viure també una situació així, què els hi voldria dir? Una paraula d'ànim o dir, bueno, el que vostè...
Bé, el més important, en tot cas, jo el que diria a qualsevol comunitat, qualsevol de les que jo pertanyo o la resta, és que l'important és la comunitat humana i que treballem, doncs, per l'evangelització i per la difusió del regne de Déu. Lo de més són pedres que formen part, certament, del nostre patrimoni cultural, religiós, tradicional, etc. Però no ha de ser mai, en tot cas, el nostre punt principal, sinó l'important és que hi hagi una comunitat viva que continuï fent tot el possible, com deia, per la difusió del regne de Déu.
Senyor Roger?
Pues continuar fent una tasca de manteniment dels edificis i no es pot fer res més.
Mossèn Esquerra?
Jo una reflexió que m'he fet aquests dies és la següent, que tot el patrimoni de l'Església, de vegades no es considera així, però hem de dir que no té cap rentabilitat. És a dir, totes les esglésies i ermites no es paga entrada. És a dir, tot el que es faci allí no reverteix cap a l'església ni cap a la parròquia, sinó que és un servei que fa la parròquia i fa l'església. Per tant, penso que això convé que es tingui present, perquè de vegades es pot pensar que el patrimoni de l'església té un patrimoni, és un patrimoni a conservar, però que no té cap rentabilitat. La rentabilitat, entre cometes, sí que la té, és a dir, és posar-ho al servei de l'evangeliació, com deia ara mossèn Víctor, i al servei de la comunitat.
Molt bé, doncs amb aquest missatge, el patrimoni ha d'estar sempre al servei de la comunitat, i la comunitat sempre, seguint a Jesús, doncs té la perspectiva de l'evangelització. Doncs ho deixem aquí, no tenim temps per res més. Els hi agraïm la seva presència, i això és tot. Amics, i fins la propera setmana. I ara els deixem amb l'agenda.
L'agenda de la diòcesi de Lleida.
Xerrada formativa del programa de gent gran de Càritas Diocesana.
Tindrà lloc el dimarts, dia 23, a 4:45 de la tarda, a la seu de Càritas Diocesana, a la plaça de Sant Josep, número 2.
Curs Fer Justícia a l'IREL, el compromís social i espiritualitat.
Aquest curs comença el dimecres, dia 24, a les 7 de la tarda, a l'Institut de Ciències Religioses, IREL. Mossèn Carles Sant Martín parlarà sobre la visió socioespiritual.
Dimecres bíblics a la parròquia de Sant Martí.
El dimecres, dia 24, de les 20:10 a les 21:10, a la parròquia de Sant Martí, intervendrà mossèn Víctor Martínez, que parlarà de les paràboles de la misericòrdia.
Taller d'interioritat. Organitza el Centre d'Orientació Familiar COF de Lleida.
Serà el divendres, dia 26, a 5:45 de la tarda, a la Casa de l'Església, Acadèmia Mariana, amb el títol Desconnecta't per desconnectar-te. L'impartirà Mònica Cabezuelo, col·laboradora del Centre d'Orientació Familiar COF. Per inscripcions cal fer-ho a cofleida5@gmail.com. No és que no fem les coses perquè siguin difícils. Més aviat les fem difícils perquè no gosem fer-les.
Lucy Seneca.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Les obres de misericòrdia. Tots sabeu que el Papa Francesc ha convocat un any jubilar de la misericòrdia. Ho sabem sobretot els cristians. És una proposta que ha gaudit de gran simpatia per part d'amplis sectors de la població. Comença el dia de la Immaculada passada i s'acaba el dia de Crist Rei d'enguany. Hem parlat diverses vegades d'aquest especial any jubilar. Tornem una altra vegada més amb la pretensió de centrar el nostre comentari en les anomenades obres de misericòrdia. Poden ser un fruit magnífic produït per la sembra i el cultiu en aquestes setmanes que ens obliguen a reflexionar i a actuar. Són 14 les obres de misericòrdia, 7 corporals i 7 espirituals. Són fàcils de retenir i molts de nosaltres hem après a la catequesi i les hem vist realitzades en el comportament diari de gran quantitat de cristians. Bé podríem anomenar al conjunt d'aquestes obres un bon resum de la doctrina social de l'Església, del que us parlava fa una setmana. Me sembla oportú utilitzar aquest espai per recordar les esmentades obres i comentar amb brevetat i senzillesa el seu contingut. Cada setmana exposarem la reflexió sobre una obra corporal i una altra espiritual. Introduirem també alguns altres temes que ens afecten a l'Església, com el dia de Pasqua, la matriculació dels nens i nois a la classe de religió o alguna festa especial per a tots nosaltres. En aquest moment aplicarem el mateix esquema per a tots els comentaris en dues obres de misericòrdia cada setmana. Una breu descripció del que es vol dir cada obra, unes referències bíbliques perquè puguen acudir a la seva lectura, una enumeració de persones i entitats de la nostra diòcesi que ja actuen en l'obra referida i acabarem amb una trucada o invitació a la col·laboració personal. Espero de tots respecte i col·laboració. Gràcies, amics.
Arribem a la fi del programa. Esperem que aquesta entrevista realitzada a tres de les persones que col·laboren amb l'àrea de patrimoni del Bisbat de Lleida, una d'elles el rector de la parròquia de Rosselló, hagi servit per una mica estar més al tanto de què és el que passa amb el nostre patrimoni.
Debat a bata. El Bisbat de Lleida.
Gràcies a tots per haver-nos escoltat i fins a la setmana vinent, amics.